Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la doctora Meritxell Faura. Ella és ginecòloga, especialista en reproducció assistida i exerceix la seva feina a la clínica Embryogym de les Terres de l'Ebre.
Bé, com heu sentit a la música que acompanya sempre la introducció del nostre programa, avui tornem a emprendre el nostre Fem Salut de cada mes i ho fem amb la Meritxell Faura. Ella és ginecòloga i és especialista en reproducció assistida. I amb ella, precisament, volem parlar d'aquesta temàtica. Bon dia, Meritxell.
Hola, bon dia.
Si et sembla, podríem parlar, en primer lloc, de què és la reproducció assistida i per a què serveix.
Sí, molt bé. Mira, la reproducció assistida són un conjunt de tècniques i serveixen per a quan una dona o una parella desitja tindre descendència, doncs ajudar-los, si això no és possible per algun motiu, a que complisquen el seu somni. I, bueno, bàsicament serveix per aconseguir un embaràs. Ajudem a que es produïsqui la fecundació si de manera natural no es pot produir per algun motiu i per a que aconseguixem ser pares o mares.
Uh-huh. Quan una dona s'ha de plantejar fer aquest pas, diguéssim, anar a un centre de reproducció assistida?
Sí, a veure, tenim diversos tipus de pacients. Una seria una parella heterosexual, home-dona, ¿vale? Llavors, en una parella heterosexual, home-dona, s'haurien de plantejar si tenen la dona menys de 35 anys i fa més d'un any que tenen relacions sense protecció i no aconsegueixen l'embaràs, llavors estaria bé que consultessin al centre per a veure, fer un estudi i veure si realment ell o ella tenen algun problema de fertilitat. En canvi, si per exemple tenen més de 35 anys, l'aconsellable seria que acudiguessin al centre quan porten 6 mesos de búsqueda de gestació i no ho han aconseguit. Mm-hmm. Evidentment, les dones que volen ser mares soles pues, sempre necessitaran d'un semen de banc i llavors necessitaran consultar en quan elles tinguin el desig. I les parelles homosexuals, parelles de dones, pues, també, evidentment, necessiten el semen de banc i també necessitaran pues, en quan elles decidisquen ser mares.
Mm-hmm.
També hi ha un altre concepte que m'agradaria introduir i és el tema de la preservació de la fertilitat, ¿vale? Un dels problemes que ens solem trobar avui en dia, important, és que les dones, per temes laborals o temes socials o temes econòmics, retrasem bastant la maternitat a unes edats que després és difícil ajudar-nos. ¿Vale? Llavors, una mica sí que jo aconsellaria a les dones que tinguin pensat ser mares però que vulguin retrasar la maternitat pel motiu que sigui, que se plantegessin la preservació de la fertilitat. ¿Vale? Perquè realment, a partir dels 35 anys, la fertilitat en les dones disminueix bastant ràpid i sí que ens estem trobant en moltes dones en una franja d'edat elevada i llavors és bastant més difícil ajudar-les. Quan per edat la probabilitat d'embaràs és més baixeta i moltes vegades la qualitat i la quantitat dels òvuls també és més baixeta, doncs ens és més difícil ajudar-les. Llavors, una mica una crida a que les dones se plantegen que la maternitat se pot posposar, però que hauríem de plantejar-nos una preservació de la fertilitat en cas de que es vulgui posposar.
En aquest cas, entenc que és que hi ha la mateixa dona deixa el seu òvul i es conserva perquè en acabat pugui ser engendrat, no? Ho entenc bé?
Sí, bueno, més que un òvul, perquè això, si només agaféssim un òvul, la probabilitat d'èxit al cap dels anys quan vulgués ser mare seria molt baixeta. El que s'intenta és que la dona sigui prou jove per a conservar bastants d'òvuls per a que la probabilitat d'aconseguir un embaràs més endavant, quan ella sigui, quan tingui el desig, sigui més elevada. Uh-huh. I perquè, a més, potser no voldrà només un fill, sinó que en voldrà més, en el qual sí que necessitem que aquesta preservació se faci bastant jove.
Uh-huh. Quina edat es recomana? Entre els 20 i els 30,
bueno,
per exemple?
Se recomana... Bueno, l'edat reproductiva més bona per a una dona és entre els 20 i els 30 anys. Entre els 30 i els 35, bé, però comença a baixar una miqueta la fertilitat, dels 35 als 40 baixa bastant i a partir dels 40 baixa exponencialment. Uh-huh. A partir dels 43-44 anys, de fet, ja és molt difícil aconseguir un embaràs en els òvuls de la mateixa dona, no? Si arribés, quan mos arriben dones o parelles en més de 43 anys, el plantejament inicial quasi sempre és una donació d'ovocits, utilitzar òvuls d'una donant per aconseguir un fill per a ella. Uh-huh. Però és molt difícil aconseguir-ho en els seus òvuls en aquestes edats.
Has apuntat una mica les diferents, de tipologia de persones que et poden vindre al vostre centre buscant precisament aquesta reproducció assistida, però explica'ns una mica més quines són les tècniques que més habitualment utilitzeu en el vostre centre per aconseguir la finalitat que es busca.
Sí, pues mira, la que coneix així molta gent, quasi tothom que li sona, és la inseminació artificial. La inseminació artificial consisteix en s'agafa el semen, sigui de la parella o sigui de donant, i el que es fa és mirar quan està la dona a punt d'ovular, i llavors se fica el semen dins de la vagina o dins de l'úter per a facilitar aquesta fecundació. ¿Vale? Seria això el que és la inseminació artificial. És una de les tècniques més senzilles. Després està el que crec que també sona a molta gent, que és la fecundació in vitro, que és una miqueta més complicada, però bueno, que també acaba, intentem que sigui el més senzilla possible, i és que s'estimula l'òvul de la dona per a que creixin més d'un òvul, que creixin diversos òvuls. Estos òvuls els traem al laboratori mitjançant una tècnica que es diu una punció ovàrica. S'agafen estos òvuls al laboratori i allí se fecunden en el semen, en els espermatozoides, sigui de la parella o sigui en els espermatozoides de donant, en cas de que el problema pogués vindre per problemes en el seminograma, no? En els espermatozoides. Llavors, una vegada se produeix la fecundació al laboratori, quan obtenim els embrions, un d'ells se selecciona i se posa dins de l'úter de la dona. I allí, en un principi, s'ha de produir la implantació i que creix que està embaràs dins de l'úter. Hi ha una altra tècnica que seria pareguda en aquesta, que és la fecundació in vitro, però en òvuls de donant. Si utilitzem òvuls de donant, que és el que he dit abans, que són aquestes dones que hi ha, o per tema d'edat o per tema de que tinguin una reserva ovàrica baixeta, aconsellem utilitzar òvuls de donant. Si fos en aquest cas, la que es fa la fecundació in vitro és la donant i la dona, que serà la mare, és la que és la receptora. Se produeix la fecundació al laboratori i es posa l'embrionet dins de la mare. I després una altra tècnica que hi ha, que és l'adopció d'embrions congelats, que crec que aquesta no és una tècnica tan coneguda, i és que les parelles, quan se fan un tractament de fecundació in vitro, si decideixen que hi ha embrions que els hi sobren i els volen donar a altres parelles, hi ha altres parelles o altres dones que poden adoptar aquests embrions. Llavors la tècnica és molt senzilla i el que es fa és simplement l'embrionet que ja està format, està congelat, se posa dins de l'úter de la mare. Mm-hmm. Pues aquestes serien les quatre tècniques. Ja t'he dit, el que és inseminació, fecundació in vitro, crec que sona molt. La fecundació in vitro en donació d'òvuls o també utilitzant donacions de semen no és tan freqüent, però també és molt, molt habitual avui en dia. I crec que la més desconeguda és l'adopció d'embrions. Uh-huh. No? Aquesta adopció d'embrions, hi ha moltíssima gent que no sap que existeix i és una tècnica senzilla i prou econòmica també.
Uh-huh. Abans han parlat de que les dones, evidentment, pues, si volen arribar a ser mares i en un moment donat no ho poden ser, pues, per alguna circumstància vital, que en aquell moment no poden tirar endavant un embaràs. Has comentat que, evidentment, pues, guardar els òvuls en un banc d'òvuls, no? Pues, seria, pues, una cosa indicada. Però en l'home, pues, també pot passar, pues, perquè potser hagi de tindre algun tipus d'afectació i tingui, sí, que guardar el semen per alguna circumstància, no? Suposo que també en aquest cas el fet de que sigui una persona més jove, pues, segurament tindrà també algun pes en el qual en la qualitat del semen, que en aquest cas també és essencial, pues, per poder dur endavant, pues, una
Sí, els homes també, eh? El que passa que, per exemple, la congelació de semen, la preservació d'espermatozoides, també és correcte fer-ho, però la majoria d'homes, evidentment, l'edat afecta, igual que afecta totes les cèl·lules, però no afecta tant com a l'ovari de la dona. O sigui, podem tindre un home en 40 o 45 anys en un semen normal, totalment normal. En canvi, una dona en 45 anys, la qualitat i la quantitat d'òvuls dels seus ovaris és baixeta pràcticament per definició. Uh-huh. Saps? Llavors, realment, el semen dels homes aguanta molt més. El que se sol recomanar és, per exemple, si un home, jo què sé, doncs hi ha homes que tenen un càncer de testicle o els han de fer quimio o alguna cosa, abans de fer qualsevol tractament o radioteràpia o alguna cosa, sí que si pensem que aquest tractament els hi pot afectar a la qualitat o la quantitat dels espermatozoides, se congela el semen abans de fer qualsevol tractament per a tindre'l per a un futur, per a quan vulguin ser pares, també. Mm-hmm. Però vull dir que no s'aconsella tant, o sigui, sí que s'aconsella, però en casos més específics. Mm-hmm. En les dones és generalitzat que s'ha d'aconsellar abans dels 35.
Sí, i també és rellevant que en els homes que tinguem en compte, no, aquestes circumstàncies, molt més concretes i cap, però que també
claro.
Poden influir en la futura...
I tant. Sí, en
que en un futur pues, tinguin més efectivitat pues, el semen de la persona, de l'home en qüestió.
Sí. Exactament igual, eh? El que passa que és el que t'he dit, potser no ho diem tant en els homes, però perquè és molt menys freqüent en realitat. Uh-huh. Perquè no és tant una afectació per edat en els homes, sinó per circumstàncies individuals de cada uh-huh. home.
Uh-huh. I com es decideix quin tipus de tècnica aplicar en cada dona o cada parella? Suposo sí. que has explicat aquests quatre tipus i suposo que n'hi ha alguns que dependrà de la persona, de la parella o de les circumstàncies, si han més recomanables unes que d'altres, no?
Sí. Mira, el primer que fem quan arriba una dona o una parella a la consulta és fer un estudi complet. ¿Vale? Un estudi complet inclou estudi de la reserva ovàrica de la dona, que es fa mitjançant una analítica que és de la hormona antimuleriana i mitjançant una ecografia que s'ha de fer en un moment concret del cicle per a veure quants de folicles contem els seus ovaris. Si té parella masculina, pues, analitzar, fer un seminograma de l'home i veure si la quantitat d'espermatozoides és normal, si la mobilitat dels espermatozoides és normal i si la morfologia dels espermatozoides és normal. Si el seminograma surt alterat, a vegades això ens condiciona per a fer un tipus de tècnica o una altra. ¿Vale? Si els espermatozoides, per exemple, n'hi ha molt pocs o no es mouen correctament, no es poden fer inseminacions. Llavors hauríem de fer directament una fecundació in vitro perquè ajudem a l'espermatozoide que entre directament dins de l'òvul. ¿Vale? Uh-huh. Després, respecte a la reserva ovàrica, si hi ha poca reserva ovàrica o si hi ha més de 38 anys, per exemple, està directament indicada fer una fecundació in vitro. En dones joves que porten poc temps d'esterilitat, que tinguen semens normals i que la prova de les trompes, que també és una de les proves que fem, si tot el que més surt normal, també sortigués normal, doncs llavors realment sí que indicaríem fer una inseminació.
Uh-huh. I aquest tipus de tècniques també poden implicar, perquè això tots ho hem sentit dir, que hi hagi més, surti més d'un embrió, no? És a dir, siguin parts amb dos o tres o més nadons, fins i tot. Hi ha més possibilitats, no?
Això, sí, no, realment això no és així avui en dia, eh? Abans, com el fet de que congeléssim els embrions feia que tinguessin mal pronòstic posteriorment, ficàvem dos o tres embrions per a veure si agafaven més. ¿Vale? Avui en dia la congelació dels embrions té unes probabilitats d'èxit boníssimes i fiquem embrions congelats i realment tirem cap a davant en moltes tasses d'èxit. No? Llavors no tenim la necessitat de posar més d'un embrió. l'aconsellable ara mateix, quan fem tècniques de reproducció assistida, és que es quedin d'un, embarassades d'un nen, no, o sigui, nen o nena, vaja, d'un embrionet, ¿vale? Intentem, jo com a ginecòloga no aconsello mai pràcticament ficar dos embrions. A vegades, si fem inseminacions i hi ha dos òvuls i es pot quedar, tindre un gemelar, doncs pot passar, eh? Però en general, quan depèn de nosaltres, avui en dia no aconsellem embarassos gemelars. Més que res perquè un embaràs gemelar de per si és de risc i pensem que no cal córrer aquest risc. És millor. Al final, la parella o la dona el que busca és tindre un fill sa, viu i que vagi tot correcte. I un embaràs gemelar suposa problemes a nivell mèdic per a la dona i possiblement alguna seqüela de cara als fills. Sigui per part prematur o per altres malalties que puguen tindre i pensem que és millor ficar d'un en un.
Parla'ns una mica d'aquests mètodes menstruals i perquè, evidentment, per dur-los a terme cal una preparació, és a dir, no hi ha un previ, uns passos previs, no?, en què la dona pues, ha de dur a terme durant un temps èquids, pues, perquè quan es faci la tècnica pues, pugui ser el més efectiva possible i pugui tindre èxit, no?
Sí, bueno, realment preparació com a tal no en cal, eh? Vull dir, durant les primeres visites, que és quan fem l'estudi, fem les analítiques que toquen, les ecografies que toquen, si hi ha alguna patologia a part, doncs intentem mirar altres coses o fer altres proves, però una vegada tenim l'estudi complet, per a lo que és iniciar el tractament no necessitem cap preparació com a tal. Vull dir, en el moment en què la dona decideix començar el tractament, quan li ve la regla, mos avisa i al cap de 3 dies normalment el que fem és començar el tractament. I el tractament realment és curtet, sol durar una setmana, 10 dies, el que és l'estimulació en si, i vull dir, dura realment com un cicle natural d'una dona, no? Des d'una regla fins a la següent regla, que és quan se faria el test d'embaràs si no li ve.
Si no vaig errat jo, i potser això és de parlo de fa una mica de temps, abans es ficava alguna mena d'injectables o alguna cosa així com a estimulants, pot ser, per ajudar a que tirés endavant.
Sí, no, ja també. Sí.
Això es fa, no? Això segueix. Claro. Això me referia una mica amb aquest tipus de preparacions
claro,
prèvies.
Mira, per exemple, per a ficar un exemple, no? D'una dona que vol començar a fer una fecundació in vitro, perquè estigui indicat, el seu estudi, la tècnica indicada és fer una fecundació in vitro, doncs avui li vindria la regla, faríem una ecografia abans del tercer dia, en aquesta ecografia, si tot se veu correcte, podríem començar el tractament, a partir del tercer dia de la regla se comença a punxar unes injeccions que són subcutànies que es punxen a la panxa, tipus com la heparina, ¿vale? És perquè la gent coneix molt millor la heparina que no aquest tipus d'injeccions, i llavors durant una setmaneta, 10 dies, s'està punxant, i durant aquesta setmana, 10 dies, nosaltres anem fent cada 2-3 dies o cada dia controls ecogràfics per a veure com creixen aquests folicles de dins de l'ovari. I quan ja considerem que aquests folicles de l'ovari estan madurs, és quan se produeix la punció. ¿Vale? La punció treu aquests folicles madurs, se produeix la fecundació al laboratori i entre 3 i 5 dies després és quan se posa l'embrió dins de l'úter de la mare. I llavors 14 dies després és quan o li ve la regla si no s'ha quedat embarassada, o, si s'ha quedat embarassada, se fa el test de gestació.
Després d'aquests primers passos que són essencials pues, perquè s'implanti l'embrió a l'úter de la mare, feu alguna mena de seguiment en aquesta dona pues, perquè tot tiri endavant o ja passa a ser un embaràs normal i corrent?
Sí, en un principi passa a ser un embaràs normal i corrent. O sigui, depèn del tipus de dona. Si realment ella de per si té algun factor de risc per a que l'embaràs sigui de risc, doncs llavors se li farà un seguiment d'embaràs de risc. Però no tant per si perquè s'hagi fet una tècnica de reproducció assistida, sinó perquè la dona a nivell individual tingui algun risc. O sigui, els embarassos de reproducció assistida normalment cursen exactament igual que un altre embaràs, aconseguit de manera espontània. El que passa que la diferència és que sí que és cert que les dones que s'han fet una tècnica de reproducció assistida moltes vegades és perquè ja tenen algun problema o pel tema edat, no? Que ja sé que insisteixo una mica en el tema de l'edat, però és que realment el factor pronòstic reproductiu més important és l'edat. O sigui, nosaltres quan ens ve una dona jove sabem que en una probabilitat molt alta aconseguirem l'embaràs, costarà més o costarà menys, però és probable que l'aconseguim. En canvi, una dona de més edat, doncs no tenim tan clar realment que acabéssim aconseguint l'embaràs.
I també passa...
O hi hem de recórrer al tema de les donacions, que molta gent no li suposa cap problema, però hi ha molta gent que a lo millor és una cosa que no vol.
I també passa, perquè tots hem sentit algun cas, de dones que no es podien quedar embarassades i a posteriori, quan ja han tingut un primer embaràs amb una reproducció assistida, han quedat embarassades de forma espontània. Això sí. Es dona.
Sí, sí, sí. Jo particularment, de fet, sóc una d'elles. jo vaig tindre problemes de fertilitat, vaig tindre avortaments, me vaig fer diverses tècniques de reproducció assistida sense èxit i, bueno, i uns anys després vaig aconseguir l'embaràs de manera espontània. Uh-huh. Però sí, sí, passa a vegades, eh? Bueno, la veritat és que jo sempre ho dic, no? En medicina, 2 + 2 a vegades no fan 4. Nosaltres moltíssimes vegades fem estudis, la reserva ovàrica és normal, el semen és normal, les trompes estan normals, l'ecografia i l'úter, tot mos surt normal, però no arriba l'embaràs, no? Llavors, claro, la gent si s'ha ficat a buscar embaràs una mica tard per edat, doncs potser no tens molt de temps per a plantejar-te, no? si em quedo o no. Uh-huh. I llavors, bueno, sí que és veritat que avui en dia la gent s'angoixa molt i quan porta uns mesos, i ja dic a partir d'un any, que no has aconseguit l'embaràs, doncs és fàcil dir anem a estudiar a veure si aquí hi ha algun problema o no. A vegades el problema no el trobem i el que intentem és buscar la solució. Però, bueno, la medicina va avançant, potser d'aquí uns anys veurem que hi ha algo que ara no s'està fent bé, però empleant les tècniques que avui en dia se saben en seguretat i tot l'estudi que tenim, apliquem la medicina en els últims estudis que hi ha actuals, uh-huh. No?
I quins són els problemes que es trobeu més habitualment en el dia a dia? En les tècniques que feu habitualment. Com has pogut dir una mica, doncs, segurament una de les coses que incideix més és, que ja ho has dit diverses vegades, és que una dona a més edat té més dificultat perquè tingui èxit, no, les tècniques que apliqueu, no? Hi ha alguna altra cosa que també es trobeu de forma habitual?
A veure, jo particularment el que crec que costa més és això del tema edat, no tant perquè és el que fa que costi més aconseguir l'èxit, sinó perquè hi ha moltes dones que segons l'edat que tenen ja no tenim reserva ovàrica i, claro, plantejar un canvi d'ovocits, o sigui, utilitzar ovocits de donant, és una cosa que fem moltíssim avui en dia perquè ens hi trobem en molta freqüència. Hi ha dones que no li suposa cap problema i hi ha dones realment que no volen, no? O la parella no vol, o, bueno, ens podem trobar exactament el mateix en el semen, eh? Jo parlo més dels ous perquè és el que més freqüentment ens trobem en reserves d'ovaris baixetes. Però en el semen ens pot passar exactament el mateix, que no hi hagi suficients espermatozoides o no hi hagi espermatozoides directament i necessitéssim utilitzar semen de donant. Bueno, pues, la utilització de gamets de donant, sigui de semen o sigui d'òvuls, hi ha parelles que les porten sense cap problema i hi ha persones pues, que, bueno, que sí que els hi costa més, no? De fet, hi ha parelles, per exemple, que si han d'utilitzar òvuls de donant, pues, preferixen no tindre fills que no utilitzar òvuls de donant. Uh-huh. Hi ha parelles que quan tu els hi expliques que les probabilitats d'èxit d'aconseguir l'embaràs són molt més elevades si utilitza òvuls de donant que els seus propis òvuls perquè n'hi queden poquets i, a més, la qualitat no és molt bona, doncs en seguida diuen, ah, cap problema, jo el que vull és ser mare i m'és igual si l'òvul ha sortit del meu ovari o si l'òvul ha sortit de l'ovari d'una donant. No es plantegen més enllà, no? igual que les adopcions d'embrions. Les adopcions d'embrions congelats, hi ha parelles o dones que sense cap problema adopten els embrions i no els hi suposa cap problema, tenim claríssimament que a partir del minut zero és son fill o la seva filla, i en canvi hi ha gent pues, que no... que això no ho porta bé, no ho vol, i bueno, jo crec que és respectable qualsevol de les dues opinions, que cadascú ha de pensar, bueno, que buscar la seva felicitat i la seva felicitat en què la basa i què és el que està disposat a fer per anar a això, no?
Meritxell, el temps ens està tirant a sobre. Una última pregunta abans d'acabar la nostra entrevista. Ens agradaria que ens aquestes tècniques, sabem que moltes vegades es financen de forma privada, però voldríem saber si també pot haver alguna mena de suport o d'ajuda en persones que vulguin tirar endavant i potser no tinguin la capacitat per fer-ho per si mateixos, no? I necessitin alguna ajuda suplementària dels ens públics.
Sí. De fet, el tema de la reproducció assistida avui en dia a Catalunya està finançat a la Seguretat Social. No fa falta que tingués un nivell socioeconòmic baix per accedir a les tècniques de reproducció assistida a la Seguretat Social. Les tècniques de reproducció assistida a la Seguretat Social són per a tothom, tingués més o menys poder econòmic. Els criteris que utilitza la Seguretat Social per a que s'incloguen i es puguen fer els tractaments no van per un tema econòmic, sinó per un tema d'edat, de reserva ovàrica. Per exemple, les dones de menys de 38 anys sí que es fan els tractaments, ¿vale? Normalment sí que és cert que a la Seguretat Social hi ha dos, inclús a vegades tres anys de llista d'espera. Llavors, per exemple, dones per a fer una fecundació in vitro pues, només les podem derivar a partir dels 38 anys, per a que quan s'hagin de fer aquesta fecundació in vitro no en tinguin més de 40, perquè la Seguretat Social de dones de més de 40 ja no accepta tractaments. Si al fer l'estudi la reserva de la ovàrica de la dona és baixa, tampoc s'accepta el tractament per la Seguretat Social. O sigui, la Seguretat Social fa tractaments en les dones que tenen una reserva ovàrica normal. I després, per exemple, si tenen un fill sa de la mateixa parella, ja no els hi entra el tractament per la Seguretat Social. O sigui, ha de ser el primer fill o que el primer fill no estigui sa o que sigui un fill d'una altra parella. Però vull dir que hi ha moltíssims casos que el tractament entra perfectament per la Seguretat Social i no se'ls han de costejar. La que passa que moltíssima gent no vol esperar el temps de la llista d'espera de la Seguretat Social i si pot econòmicament s'acaba fent el tractament a nivell privat.
Molt bé, doncs Meritxell, com hem dit, el temps se'ns ha tirat a sobre. Alguna cosa més a afegir a l'entrevista?
No, sobretot això, la crida al tema factor edat en el tema de la reproducció, no? Que avui en dia crec que va... Les dones, pues, bueno, pues, entre que estudiem, potser, o treballem, bueno, pues, ha canviat la societat i, en canvi, els nostres òvuls, els nostres ovaris no van potser acorde, no? Avui en dia, en 40-45 anys, les dones som molt joves, però ens hem de plantejar que no som tan joves per a la maternitat, que la maternitat sí que té un límit d'edat, i, bueno, i crec que això, que sobretot fer una crida a que les dones se plantegen que la maternitat, per a no tindre problemes, mos hi hauríem de posar en un principi abans dels 35 anys.
Molt bé.
Després pues, intentarem fer el màxim possible per ajudar a tothom, però que a vegades és més complicat.
Molt bé, doncs. Meritxell, moltes gràcies per haver estat aquí darrere dels micròfons de Ràdio Falset i haver aclarit pues, aquesta... amb aquesta conversa pues, el que és la reproducció assistida una mica pues, què es pot fer perquè tothom puguem acabar sent pares i mares siguem del sexe, siguem de heterosexuals homosexuals o de la manera que siguem, d'acord? Doncs sí. Moltes gràcies.
Molt
i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies a Batra. Fins una altra. Adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand a la locució, i a la part tècnica, el Solde. Tot seguit us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins al mes que ve. When our love affair is over, is over.